L'hora de la gent gran.
Bon dia. Bon dia, radioients, televidents. Com sempre, sabeu que jo començo desitjant que estigueu molt bé. Com nosaltres dos, els que estem ara aquí, que també ens trobem bé. A pesar de l'edat, vull dir, escolta, independentment dels petits aixaques que podem tindre, ho estem suportant molt bé. I sobretot aquest canvi climàtic que diuen, no? Nosaltres, com que tenim ja un organisme reforçat, tenim un millor suport al canvi climàtic. Eh que sí?
Sí, i tant.
Bueno, com sempre, jo tinc una sèrie d'invitats que aporten molt simplement recordant passatges de la seva vida. Coses i decisions que prenen que a vegades poden servir també per la gent que ens està escoltant. Als 70-80 anys, imagineu-vos a vosaltres el que no s'ha passat per cada una de les persones, no? I aquestes persones, doncs, bueno, doncs ho han superat d'una forma o de l'altra. El personatge d'avui és una persona també coneguda. No és filla de Calella, però ja porta ja 23-24 anys visquent sí. A Calella, ja és com si fos de la casa. I és una persona molt participativa en diferents activitats que es fan a Calella. És la senyora Lídia Monroy. Lídia, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia. Bé.
Vols dir alguna d'entrada? Sí?
Sí.
Bueno,
però bé.
Però jo sé que això és com pujar en un escenari, Lídia. Vull dir, quan tu puges a l'escenari a participar en alguna intervenció del playback, pots estar nerviós abans de sortir. Una vegada estàs a dalt ja ni te'n recordes dels nervis.
Sí, sí, això és cert.
Aquí igual. Aquí igual. D'aquí un minut et donaràs, escolta, no sabràs ni on ets, no? Lídia, doncs encara que no ho sembli, però tampoc s'ha d'amagar els anys que té, va néixer el 29 del 12 del 46. No diré els anys, sinó que la gent que ho calculi.
Els pots dir, si vols, No me'ls amago.
Els puc dir? Sí. Bueno, ha complert 79 anys. Va néixer a Mataró, casada amb en Joan Dalmau per l'Església, com es feia abans, no?
Sí.
Quan es va casar, ella tenia 20 anys i ell 21 anys, també com es feia abans. Abans ens casàvem joves per tindre tot on hi havia per davant. Ara es casen grans i la meitat se separen.
Sí.
Tenen dues filles. Claro, a vegades, quan a la nostra edat parlem de les filles, pues, la gent es pot imaginar, bueno, pues, seran filles de 14, 15 o 16 anys, no? Però quan dius, i quan t'he preguntat els anys que tenien les teves filles, pues, tenen ja 58 i 54 anys, no?
Pues sí, senyor.
Com passa el temps,
Lídia? Molt.
Que ràpid passa.
I també ràpid, molt, molt.
I també té dos nets?
Sí, ja són homes.
25 i 18 anys,
Sí.
Vull dir, però a mi em dóna la sensació que, a menys el que em passa a mi, no? Tu te sents tan gran quan te mires al mirall?
Bueno, no me miro gaire, només per vestir-me. Però no. Jo me sento gran com veig els meus fills i els meus nets. Penso, caram, Lídia, sóc gran, Però també tinc una sort. Els meus nets, a part que m'estimen en locura, com tots els nets de tots els avis, sempre m'estan alabant, i els meus fills també. Iaia, és que ets una iaia tan guapa, i això penso, ai, mira, veus, no sóc tan gran.
Però te'n recordes, Lídia, que quan nosaltres érem joves, parlar d'una persona, doncs, amb, ja no dic amb 70 o 80 anys, amb 60 anys, ja la consideràvem molt gran, no?
I tant.
I ara te'n dones compte que ja els tenim de sobres i dius, tu et consideres gran?
No, jo no m'hi considero pas. No.
I mires el teu entorn i tampoc, dius, bueno,
no, escolta. No, és que de sentir no m'hi sento, Només m'hi sento quan m'aixeco ràpida, com abans, i ui, i faig així,
però et comencen a fer mal les coses.
Sí, però si no, no.
Bueno, per conèixer una mica més a la Lídia, ella va néixer a Mataró, com he dit, però molt aviat se'n va anar a Còrdoba, perquè els seus pares, pues, un era andalús, el pare era d'Andalusia i la mare era catalana, no?
Sí.
I vau estar durant un temps visquent allà.
Dos anys.
va ser que vas tindre una experiència a la teva infància que bueno, potser més te'n recordes del que et conten que no potser del que en aquell moment vas viure, no? Però vas viure que en aquells temps era poc habitual una separació, va ser temporal, però una separació dels pares, i després també de que va haver una mort súbita per part d'una germana.
Sí.
Què te'n recordes d'aquella època, sí, Lídia?
No recordo gaire. Jo l'únic, perquè la meva mare es preocupava molt de que a mi no em faltés de res, encara que ella no mengés, i tampoc recordo la meva germana. Només sé que tenia el cabell negre, perquè la meva mare m'ho havia explicat, clar, jo era petita, i només recordo com vàrem anar o venir de Còrdoba, no me'n recordo, però sí que dormia en aquells bancs de fusta que hi havia abans, que era el borreguero que li deien, quan la meva mare va tornar cap aquí. Això sí que ho recordo, però no recordo gaires coses més. Les que sé són...
Ets molt petita, cara.
Sí, sí.
Per què vau tornar tan aviat de Còrdoba?
Bueno, vam tornar perquè la meva mare doncs, no hi havia diners, hi havia problemes de parella i no podia ni menjar, la meva mare, ni menjar per mi. I llavors, doncs, bueno, com que aquí a Mataró hi havia els pares de la meva mare i tot, doncs, va tornar. Va tornar i vam anar a viure doncs, on vam viure fins molts anys, a casa dels meus avis, que era una casa com aquelles d'abans, amb dues plantes, una terrassa, però com una masia, saps? I allà vivien els meus avis, la meva mare, jo, i després quan la meva tieta, la petita, la germana de la meva mare, i quan es va casar, doncs, el matrimoni, vivíem tots en allà.
Era una sort també, no?, la forma de conviure abans de que havia la casa pairal,
sí.
Amb la que, pues, si era necessari, s'ajuntava tota la família i s'ajudaven,
sí.
No?
Sí.
Cosa que actualment, per desgràcia, s'ha perdut en la majoria de casos, no?
No, jo tenia molta sort amb això. Aquí sí que tinc records, perquè me'n recordo que quan ja vaig començar a ser adolescenta, 12 anys o així, no sortia amb la meva mare. Sortia, doncs, amb la meva àvia i anàvem al cinema, totes dues, cada diumenge. Que feien, les pel·lícules eren dues pel·lícules i sempre entraves amb una començada. I la meva àvia sempre me deia, fins només on hem arribat, però sempre ens quedàvem fins que acabava. I això cada diumenge, tinc molt bons records.
No obstant, després, a nivell familiar, les coses es van arreglar. La teva mare i el teu pare es van tornar a juntar aquí a Catalunya, no?
A Mataró,
A Mataró, no? El que passa és que tu també el que sí recordes, que també era molt habitual, no és que fos una cosa excepcional per part teua, que els pares, sobretot el pare, era autoritari, masclista, vull dir, això era el normal en aquell temps. Te va marcar això?
Sí que em va marcar. Per això i per altres circumstàncies que van passar... Crec que està de gran coses que m'han passat a mi em va marcar això, sí.
El teu caràcter, la teva personalitat?
No ho sé, jo era molt... no ho sé, jo vivia molt per la meva mare i tot el que ella feia estava bé i no sé, adorava la meva mare, no? I llavors no pensava potser en mi en aquell moment, no ho pensava.
Passa que això, segons també... Home, jo et conec una mica més perquè convivim dintre d'aquestes activitats que fem a l'esplai, no? Però, a vegades, aquestes reaccions... A tu hi ha coses que no t'agraden. Ja t'ha marcat, no? Vull dir, hi ha coses que tu no acceptes, no toleres, no? I això et surt sense pensar-ho, no?
Sí.
Que sí, això de que et manin, això que t'ordenin, sí. Això que t'obliguin...
Sí. No, que em manin en si, no. És la manera... És la manera. Perquè si tu me dius a mi, Lídia, per què no pots fer això? Perquè això aniria bé, que aquí, que allà... Jo sempre estic oberta a fer les coses bé, ho saps. Ara, que a mi me manin en plan...
Autoritari?
I que jo... Que no... llavors ja no, com la vegada que jo vaig anar a treballar la primera vegada, no sé si ja ho puc explicar.
Sí.
Quan tenia 15 anys, el meu pare a mi no em va dir res. Jo ja no anava al col·le, bueno, em van treure del col·le per circumstàncies, llavors anava a l'Acadèmia Cots, vaig treure'm el càlcul mercantil que es deia llavors, i, bueno, i de cop i volta el meu pare un dia al vespre, no sé si era un dissabte o un diumenge, no me'n recordo, em va dir, mañana empiezas a trabajar en el despacho de Calas Clop, que en deien de Mataró, potser si algú és de Mataró igual ho sap, no? A mi això em va sentar fatal. A mi el meu pare no em va preguntar si jo volia anar a treballar en un despatx o si jo volia fer alguna altra cosa. Això sí que em va marcar.
I això d'alguna forma, durant tota la teva vida,
sí,
el tracte que han tingut que tindre amb tu ha sigut amb aquesta sensibilitat.
Sí. Sí.
Molt bé, però bueno, anem adelantant, perquè claro, l'entrevista de 79 anys, imagina tu, al principi no arribava a la primera comunió. Bueno, vas ja eres una joveneta, ja estaves a l'època de la pubertat i tot això, i, no sé, vas trobar una persona. Bueno, jo crec que va ser ell que et va trobar tu, no? Perquè tu estaves molt tranquil·la, no?
Però saps per què ric? Perquè, clar, com que no tenim massa temps, és molt... La manera en què ens vam trobar va ser una mica complicada.
Sí, sí.
Intentaré explicar-ho ràpid.
Fes-ho ràpid, perquè és una trobada especial.
Sí. Jo tenia llavors, als 15 anys, tenia, sí, i cuidava de la meva germana. Havíem anat a viure al carrer Sant Sadurní. I al pati hi havia unes finestres que daven al carrer de darrere amb una fàbrica o no sé què hi havia allà, no em recordo. I un dia plovia i vaig sortir en camisón, amb els cabells sueltos, vaig sortir a la terrassa a treure la roba i vaig sentir un cop, saps? Allò com si algú saltés. I resulta que l'endemà vaig veure un que es va enfilar a la finestra i em diu: "Nena, quina hora és?" Era en Joan. I jo li dic: "Pues si mires el rellotge ho veuràs, perquè portava rellotge. És que no em va bé." Bueno, a partir d'aquí, un dia el vaig trobar, com que vam parlar un parell de vegades, i li anava a dir adéu, i ell no em va saludar. Anava amb una bicicleta, com que sempre és despistat, ja ho coneixes, i no em va saludar. Ai, que malament em va sentar. Oh, perquè vaig dir: "A mi? Jo saludar un tio que a mi no em saluda?" Ja no ho vaig poder veure mai més. Em va venir al darrere, jo sempre que el veia fugia corrents cap a un altre carrer per no trobar-lo.
Li vas fer pagar aquesta actitud, no?
No sé si ell s'ho va sentir, com que li fes pagar, però és que jo no ho podia veure.
Passa que el Joan, pues, claro, es va enamorar, va tindre un enamorament platònic teu, i va dir: "Aquesta dona té que ser per mi."
Bueno, perquè era l'única que li vaig dir que no. Bueno, que li vaig dir que no, que jo fugia d'ell, perquè totes les noies les tenia així, perquè era molt guapo.
Sí,
guapo, ros, molt, molt enèrgic, molt
però
així.
Però no t'acabava de convèncer per aquesta circumstància.
No, que em va fer això i a mi em va caure molt gros.
Però ell va insistir, inclús, i tinguent en compte que el teu pare era tan autoritari, perquè havia sigut militar, no? Vull dir, ell no es va acovardar.
No, què va.
I quina excusa li va donar el teu pare?
El meu pare, mira, no ho volia perquè érem molt joves i, bueno, havia d'anar a la mili. Encara de fer la mili, que són molt joves i, no, i que ho deixin córrer. I el meu home, bueno, actualment el meu marit, va dir, diu: "Ah, per això, no d'allò..." Va escriure una carta per fer-se voluntari a paracaidista. I en 18 anys ja ho varen cridar. I en 18 anys se'n va anar de paracaidista.
O sigui, no va perquè tenia un sentiment patri ni...
No,
era per amor.
Ell era perquè volia sortir amb mi, volia estar de nòvio amb mi,
sí.
I si era aquest el problema, doncs ell el solucionava i ja està.
I tu vas això, ho vas reconèixer, no? Això et va fer canviar la teva opinió.
Sí, bueno, llavors ja feia uns dies que sortíem una miqueta així d'amagat, no? Allò que et toca la maneta i... Ai, saps? Sí.
I quantes vegades els va veure durant la mili? Perquè la mili en aquells temps durava 18 mesos o 24 mesos.
Sí. La idea, ell havia de fer 2 anys, però el varen llicenciar, no sé si va ser 2 o 3 mesos abans. Potser unes 4 vegades, com a molt. 4 o 5 vegades, com a molt.
I quan vau estar per casaus, una vegada llicenciat?
Un any.
Com
va acabar la mili, va arribar i va dir: "Lídia..." Perquè ell no em preguntava mai si jo què volia, eh? No. Ell sempre ha sigut així. "Lídia, d'aquí un any ens casem." Jo em vaig fer un dit de riure, perquè jo no tenia ni un duro, no tenia ni un llençol, i ell tampoc. Però noi, es va posar a treballar. Aquell temps, gràcies a Déu, hi havia molta feina. Treballava d'estajo, tenia molt bones mans. Treballava dissabtes i diumenges, i al cap d'un any i 2 mesos ens vam casar.
O sigui, va estar treballant com un negre per casar-se.
Sí.
Fixa't, eh?
Sí.
I al cap d'un any us caseu. I qui va pagar el convit?
Bueno, pràcticament ell. Havien de pagar els dos. Jo no recordo com el meu pare hagués pagat res, perquè ell no volia que em casés. Quan es parlava de casament, es parlava de la comunió, perquè jo em vaig casar i el meu home tenia a mi en un cantó i a la meva germana, de comunió en l'altre. O sigui que en la mateixa D'allò, sí, a la mateixa cerimònia es va fer la comunió. I quan el meu pare era a casa només es parlava de la comunió, no es parlava. I en canvi ell me va portar, eh? Ell me va portar a l'altar. Però, noi, mira...
Va bé petició de mà i tot, oficial?
Sí, però una mica rara, perquè quan ell s'havia d'anar a la mili, no era una petició com abans, que van els pares, no, no, això no. Però quan ell havia d'anar a la mili, va dir que ell no se n'anava sense comprometre'm a mi, deixar-me compromesa. I el meu pare no hi era, la meva mare li va dir que estava en el bar, i se'n va anar al bar, i en allà li va dir. I llavors l'endemà va venir cap a casa, va parlar amb el meu pare devia pensar que en 2 anys...
Sí, això li passaria.
Li passaria, i vale, molt bé. Inclús li va regalar un matxero que bueno, que no el volia donar a ningú, i en canvi va i li dona amb ell.
Bueno, al fons l'apreciava.
Sí, jo què sé, sí.
Bueno, i va arribar el dia de la boda... I la primera nit de bodes la vau passar a casa, no? La vau passar fora, no?
Sí.
Te'n recordes, la primera nit?
Sí, que me'n recordo. Me'n recordo perquè a mi m'havien explicat coses molt així, no?, de la nit de nuvis.
O sigui que vas arribar bastant despistada, no?
No, a mi m'explicaven doncs, que l'home volia el que volia i que m'arrencava la roba, jo què sé, en aquell temps a les fàbriques s'explicava de tot. I resulta que arribem a casa, el meu home es va posar el seu pijamet, teníem un llibre que es deia Reixir, no sé si el coneixes.
No. Bé,
era molt profund. Es va posar a llegir i tenia gana.
Això la primera nit?
Això la primera nit. Tenia gana, es va posar a la saleta a llegir i jo...
I tu què vas dir? Escolta, tant temps
jo
esperant...
Jo em vaig quedar molt parada, vaig pensar, oi? Bueno, tenia molts ideals el meu marit, eh? Per això me l'estimava tant. Bueno, i bueno, li vaig fer un plat de sopa d'ave crem, perquè una altra cosa no hi havia, i una mica de pa amb tomàquet amb pernil, que la meva mare havia deixat en el pis.
Sí.
I bueno, vam sopar, i després la nit pues, va ser meravellosa.
Sí, sí, però això ho va menjar tot?
Tot, sí.
Bueno, i el dia següent... Sí. Què, vol tindre un regal una mica especial per poder anar de viatge de nuvis, no?
Sí, perquè els cèntims que havien recollit de la família, doncs encara no sabíem el què, però hi va haver un amic, que el cel sigui, pobret, perquè era una magnífica persona, i va dir que no tenia diners per comprar cap regal, però que ens deixava el cotxe darrere de casa, amb les claus i tot, que ho deixava tot en allà, que, perquè poguéssim fer el viatge que volguéssim. I el cotxe
era... Quina marca era?
Era un Seat 600, sense aire condicionat ni res, però era preciós, perquè era un noi que sabia pintar molt bé i tot el que era la part lateral del cotxe hi havia una pantera així que saltava i a davant del morro hi havia la Mare de Déu de Montserrat amb les muntanyes de Montserrat.
I us en mouen per tot Espanya.
I nosaltres vam començar per Tarragona, bueno, vam fer tota la volta a Espanya, vam anar a Còrdoba a presentar-ho. No vegis per aquelles carreteres, els camions... Però va ser molt divertit,
però va ser inolvidable, no?
Sí, sí, sí.
Passa que la tornada va ser trista, no?
Sí.
Què va passar?
Bastant trista.
Què va passar?
Bueno, com vam arribar al vespre... I el meu pare ens esperava a baix, que al costat del meu pis que havíem agafat, doncs hi havia un bar, sabia que veníem i ens esperava allà. I va ser l'única vegada que ho vaig poder veure perquè, bueno, l'endemà jo estava a la peluqueria i em varen avisar que el meu pare havia tingut un accident de cotxe i que estava a l'hospital. El meu home no em va voler dir que ja era mort i va morir. Deixava la meva mare... Perdó.
Tranquil·la.
I el meu germà amb 3 anyets i la meva germana amb 7. I encara em dol, mira. I fa molts anys, eh?
Bueno, però això dic que la vida a vegades hi ha coses bones i dolentes.
I la meva mare amb 40 i pocs. Era molt jove.
Però em vau sortir.
I tant, que em vam sortir, i tant.
Em vau sortir,
vau passar. I els meus germans els vaig mig criar jo, quasi bé. La meva mare, pobreta, clar. Però sempre estaven amb mi, sempre els tenia a casa, sempre... Bueno, anàvem de vacances amb les meves 2 filles i ells, vull dir que sempre anàvem junts, sempre estàvem...
I a més que dintre de la vida del món laboral el Joan se va espavilar perquè després d'alguna forma es va independitzar, i pues, bueno, va tindre... No, sort no, perquè si un treballa no es pot dir sort, treballes i vals i ja està.
Hi havia molta
no?
feina en aquella època.
I tu també treballaves, no?
Sí, jo treballava en el despatx, el despatx que vaig anar... I vaig estar uns anys i després, que era es deia Herederes de Josep Ginestà, però li deien a Cal Esclop, que el portava l'antic alcalde de Mataró, que era en Pedro Crespo. ¿vale? I llavors, bueno, al cap d'un temps, el fill va posar més amunt una fabriqueta i llavors jo vaig passar al despatx amb el fill.
Però va arribar un moment que dius, vau vindre a Calella, per què?
Bueno, perquè el meu marit tenia...
A Mataró tu no volies vindre, no?
No. No, 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 no. Però no perquè no volgués venir a Calella en si, sinó perquè a Mataró ja no m'agradava gaire, sinó pel fet de que, a veure, jo havíem comprat un pis, era el primer pis que compràvem perquè l'anterior havia sigut de lloguer, no podíem, no teníem diners, ningú ens ajudava i, per tant, no podíem comprar res. Però quan vam poder, vam comprar aquest pis davant mateix de la botiga que jo vaig agafar de la meva mare i era un pis amb ascensor, era molt maco, 100 i pico metres quadrats, vull dir, 4 habitacions, el meu home el va preparar molt bé. Bueno, la veritat, estava molt a gust jo en aquest pis, m'agradava moltíssim, estava molt al meu gust, i clar, encara no 3 anys i em diu que li agradaria comprar-se una casa, que ell no es volia morir sense tenir una casa. I que volia...
I com que està entossut?
Exacte, ell és entossut. Jo li vaig dir que no, que jo no, no volia aquest, que jo no volia marxar del pis. I llavors, al cap d'un temps, va quedar la cosa quieta, però al cap d'un temps el meu gendre, que vivia, de la meva filla gran, que vivia a Calella, que tenia una pizzeria, el Sapore d'Itàlia, i sí, i llavors, bueno, un dia el va dir, mira, Dalmau, què tinc? Diu, hi ha aquestes cases a darrere del Mercadona antic. Diu, s'han de fer aquestes cases, i estan molt bé. I ahí estamos.
O sigui que, bueno, mira, va pesar estar al costat de la filla, no?
Sí, sí, i perquè tenia tots els clients, o sigui, la majoria de clients cap a la costa.
Li anava bé.
Sí.
Però tu també, a part de treballar per tercers, vas treballar amb ell.
Sí, quan jo ja vaig tenir la nena, la gran, vaig treballar al despatx amb ell. Sí, vaig treballar.
I com te va anar a treballar amb el Joan?
Bueno, no massa bé, perquè tot el que sortia malament era culpa meva. Però bueno, bueno, va anar, sí, va anar. Llavors ja vaig també agafar la botiga de la meva mare. Bueno,
vas tindre ja... una corseteria a Calella també,
sí,
no?
Sí, 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 molts
íntim,
anys.
Íntime 2, eh?
Íntim. La de Calella va ser Íntim 2,
vale,
es deia,
vale.
En el carrer Bruguera. El vaig tenir poc temps perquè al cap de, no sé si un any o poc, va venir la primera, em sembla que va ser una de les primeres crisis molt grans que hi van haver-hi. Clar, llavors, la d'aquí encara no funcionava com per guanyar un sou. I clar, la meva filla estava treballant allà i havia de guanyar un sou. I llavors què passava? Que la de Mataró havia de mantenir les dues. I vam dir, abans que la de Mataró caigui, perquè la cosa es notava molt, la crisis, doncs tanquem aquesta. El que la vam tancar, provisional, o sigui, la vam tancar, però cada època de rebaixes l'obríem i teníem moltes rebaixes en allà, però al final ja la vam tancar.
Perquè em vas dir també que costa, no? A vegades arribar a una població, ja no és per dir sol Calella, vull dir, suposo sí. Que deu passar tot arreu, no?
Sí.
Costa, no? Una persona
molt.
Desconeguda, que no sí. La coneix ningú, guanyar clientela costa, no?
Costa molt, costa molt, costa molt. Però fixa't tu, quina cosa més rara, que quan jo he tornat a Calella, a mi la gent de seguida em va agafar com si jo fos de Calella. És una cosa estranya, eh? Vull dir, inclús companyes que ens ajuntàvem i comentaven coses dels noms que hi havia, els apodos, no sé com se diu en català, apodos, bueno, a can no sé qui, a can sí. No sé quant,
sí,
i parlaven,
sí, sí.
Perquè elles sí, sí. Eren de Calella, i també em miraven a mi, bueno, com si jo els deia, no sé perquè jo, ai, sí, tens raó que tu no ets de Calella. O sigui, que vaig ser bastant ben rebuda,
sí, sí,
bastant
sí.
Ben rebuda.
Però això passa, passa tot arreu, eh? Bé, bueno, les coses van anar millor, no?
Sí.
Econòmicament, sobretot.
Sí.
I vas conviure més amb les dues filles, el que passa que també en aquest període de la vida pues, passa de tot, no?
Sí.
Coses bones i coses dolentes, no? I sé que una, lògicament, te va afectar moltíssim,
sí.
Que va ser també un accident de circulació per part de la teua filla petita.
Sí, un accident bastant greu, ens pensàvem que no caminaria mai més, no sabíem ni siquiera si salvaria les cames, però gràcies a Déu va tenir metges molt bons, 5 metges hi havien operant-la, eh? I ella camina. Evidentment, li van tallar bastant la seva vida perquè era patinadora i ho feia molt bé. I ella li agradava aquest camí de poder inclús posar una acadèmia, i perquè era amb rodes. Vale? Inclús volia anar també per a Huesca, em sembla que era, pel gel, perquè aquí no n'hi havia. Val? Ara sí que em sembla que a Barcelona n'hi ha,
sí,
però abans no. I, però clar, llavors ja també va tenir l'accident i no s'ha pogut calçar mai més. Uns... Ho va provar, pobreta, va provar-ho de posar-se'ls, però no. Perquè, clar, les seves cames i turmells estan plenes de claus i de tot.
Ara viu a València i fa vida,
sí,
normal, per això dius.
Sí, sí.
Però és una època, veure, que va costar... Quan va durar tot aquest període de recuperació?
Un any i pico. I patint molt. Va patir molt.
A més, també em va sorprendre una vegada que el Joan va tenir una pericarditis.
Ui, sí.
Amb el que va estar ingressat allà a l'Hospital del Mar, que el van anar a veure. Però el curiós és que la fortalesa també del teu home la transmet. Perquè és que no parava a l'habitació, vull dir que...
No, és que els metges al·lucinaven. Perquè quan el van operar, que era operant-lo a vida o mort... Vull dir,
sí.
A mi constantment m'ho deien, ja ho saps tu.
Sí. I
Casta, jo un dia vaig dir, bueno, però si s'ha de morir, per què l'heu d'operar? I una doctora, molt maca, per cert, em va contestar i em va dir, miri, si no l'oprem, es morirà segur. Més tard, més aviat, però es morirà segur degut a aquesta enfermedad. Si l'operem, hi ha un 20, un 30% només que es pugui salvar. Clar, llavors... Pues què fas, no?
I es va salvar.
I es va salvar.
Perquè crec que té ganes de viure. No?
Ai, no ho sé, però havia d'estar 5 dies a la UCI i en 3 dies ja ho van enviar a planta. O sigui que...
Bueno, a més han vingut a parlar de tu, no d'en perquè si no després, ara, quan acabi l'entrevista, ja veuràs com si ficarà d'eufòric, de que parlen més d'en vell que de tu. Bueno, en fi, va arribar també, i sempre arriba un moment que arriba la jubilació, no? El temps passa volant, Lídia?
Volant, i més de la manera que va passar, perquè com que quan em vaig jubilar va morir la meva mare, que estàvem de viatge precisament per un regal de compleanys, pel desembre, i ens van avisar que estàvem de creuer, ens van avisar que la meva mare havia mort, que jo l'havia deixat de bé, perquè vivia amb mi, i al cap de 15 dies va ser com va passar l'accident de la meva filla.
O sigui, que et va vindre tot de cop.
Vull dir que jo és que ni pensava en la jubilació, perquè, aviam, jo feia 65 anys i em havia de jubilar. Però com que havia d'ensenyar la meva filla gran, que entrava treballant al meu puesto, doncs haguessin passat uns mesos que encara estava treballant. Mm-hmm. Però al passar això a la meva filla, jo vaig haver de deixar de treballar, perquè ella no es podia valdre per si mateixa en cap moment. I, bueno, mira, per telèfon jo ajudava la meva filla a explicar-li el que havia de fer i baixava de tant en tant, perquè teníem el despatx a baix, en un altre local, i, bueno, i així ho vam... ni hi pensava. Quan ja tot això va passar, al cap d'un any i pico, em vaig trobar com molt desarmada, de dir, i ara què faig? Perquè jo era una persona que tenia una agenda sempre a tope, quasi mai podia acabar...
I et vas trobar quasi bé sense feina.
Sense res, la meva filla ja no hi era, la meva mare tampoc, els fills ja no eren a casa, saps allò que dius, i ara què faig? A Calella què coneixia? La carnissera, la peixatera... Clar, jo havia tingut la botiga, anava i venia de Calella, i llavors no sabia què fer. I em varen dir un dia... Me'n recordo que estava al gimnàs i hi havia unes noies que feien sevillanes i ball en línia i tot això, i estaven parlant, ens estaven vestint, i una d'elles em mirava i em deia, sí, perquè ara no sé què vamos a hacer, porque ahora el que nos daba el country ahora se va, porque no sé què, perquè ens ho van... Anaven parlant, i jo dic, ah, no sé, perquè jo no sé de què en reuneu. Diu, ah, no vas a l'esplai? I jo dic, no he anat. Ah, pues tienes que venir, que allí se hace muchas cosas. Total, que ells me van animar. Però no t'ho perdis. Jo un dia al matí me'n vaig a l'esplai a preguntar què havia de fer. I la noia de l'esplai, clar, jo la que vaig entrar, vaig veure a mà dreta, molts senyors, molt grans. Clar, jo llavors tenia 67 anys. Molts senyors,
jugant
molt grans.
Jugant
al domino, jugant... Jo pensava, això no és per mi. La noia no em va ensenyar res. No em va entrar dintre al teatre, no m'ho va ensenyar. Em va explicar que, bueno, com anava, jo, ai, moltes gràcies. La vaig atendre per educació, perquè el meu cap ja va dir, no entro. Però, bueno, al tornar a trobar aquestes noies em van dir, què dius, però si allà fan de tot, si allà fan teatre, fan no sé què. Vaig pensar, bueno, va, ho provaré.
Tornaré a provar.
Sí, i vaig entrar, vaig provar a aprendre a escriure català. Perquè, com saps, raonar sí, jo era catalana, però... Soc
sí,
catalana.
No ens ho ensenyaven.
Exacte. I vaig aprendre català. I me'n recordo que hi havia un senyor, el César,
En pau descansi.
En pau descansi. Que, ah, tu tienes que entrar a teatro. Tu tienes que apuntarte a teatro. I jo, no, jo a teatro, quina vergonya. Però al final va aconseguir que entrés al teatre. El Ramon Viver, que llavors era director de Playback, també m'insistia perquè jo entrés al Playback i li vaig dir que no, que a mi em feia molta vergonya que no, que l'any que ve ja ho veuríem. L'any que ve em sembla que entraves tu, amb en Fede, també en Pau Descansi, i bueno, per vosaltres vaig entrar i aquí estic.
Què t'ha portat aquesta convivència amb gent més o menys de la nostra edat? No?
Vull dir que... Bueno, jo sóc una persona que m'adapto molt bé. Me l'han de fer molt grossa perquè me senti malament, d'acord? ¿Vale? Per part doncs, de la direcció em vaig sentir ben tractada, em vaig sentir respectada, vaig fer moltes amistats, vull dir, molta mena d'amistats, no? Amistat, amistat, coneguts, companys... Bé, jo m'he sentit molt bé. Han passat cosetes, però s'han superat molt bé, estic molt bé. Jo ja et dic que a vegades no tinc ganes, però el sol fet de que hi hagi d'anar-hi, ui, per les vacances ho passo fatal, eh?
Sí, no, el mes d'agost ho passem fatal.
És tot un mes sense anar-hi.
Escolta, Lídia, la comunicació amb les teves filles, amb els teus nets,
sí,
te demanen consells? Tens que estar una mica pendents amb ells? És...
No. No som persones que estiguin tot el dia... No, això sí, ens comuniquem quasi cada dia per WhatsApp o per àudio, o si hi ha alguna cosa de seguida, doncs estem, vull dir, estem a la vora. La petita no, perquè viu a València. I els meus nets, l'edat que tenen, treballen molt. El petit està a la universitat i, a més, doncs, juga a balonmano, és un gran campió, és campió de natació, que també competeix. Vull dir, ara han passat a primera divisió, vull dir, bueno, estan molt bé. Vull dir, venen a dinar moltes vegades, si els pares se'n van, venen cada dia i s'ho passen pipa, perquè la iaia cuina molt bé, segons diuen ells. Molt macos, molt respectuosos, no és perquè siguin els meus nets, ho puc dir amb la veu ben alta, molt bons fills, perquè mira, el que té 19 en té ara ja, el Gerard, el petit, i si vol sortir, mama, què et sembla? Vaig aquí, vaig allà, vull dir...
Sí.
De moment toquem fusta, són canalla molt maca, molt educada, el gran és físic, vull dir, està treballant, sí, vull dir...
Molt bé, estàs
però
contenta.
Consells, sí, a vegades quan venen, doncs parlem, i sí, a lo millor diuen, ja i això, però esclar, jo ja estic molt lluny d'ells, perquè un que és físic, el tio és d'aquells que a vegades penso, uf, el que li costa enraonar, però t'explica coses i dius, jo li dic, fill meu, ja no sé pas això que m'estàs dient què és... Però no...
I per què aquesta passió amb els gats?
Ai, no ho sé. Mira,
des de tota la vida?
Sí, a mi m'han agradat molt els animals. I a casa meva ja de soltera, de petita, ja hi havia gossos i gats. I de casada vam trobar una gossa. És que una gossa va venir a la botiga al vespre i al final ens la vam quedar. Aquesta gossa vam tenir-la uns anys, va venir embarassada i va tenir 4 gossets, molt monos, ho vam passar molt bé, molt feliç amb ella. Però pobreta, doncs, quan es va morir, va tenir un tumor, era gran. Vaig plorar tant que crec que el que tinc als ulls, que per això no me'ls pinto, només quan és necessari, de lo que vaig plorar, jo sé que molta gent se'n riurà, però
no.
Era meva. Ella sabia que jo no la volia, però no em va deixar mai. Va ser algo increïble, aquella gossa. I quan es va morir vaig dir que jo no volia cap més animal. Però veto aquí que quan vaig venir a Calella va comparèixer la gata, una gata que tinc, que té 14 anys, 13 o 14 anys ha de tenir, una monada, és una monada, però va entrar al despatx. Com que tots els que treballaven al despatx tenien gats i els agradaven, anaven al Mercadona, que llavors hi era, allà, i li van comprar llaunetes. I cada dia la teníem allà. I la meva filla gran em deia, mama, queda-te-la, que tu no tens gats i jo ja en tinc un. Que no vull animals, no vull patir més pels animals. Bueno, total. Un dia la va fer entrar, va treure el caparró i quan la vaig veure dic, va, tira cap a dintre, encara no havia acabat, i ara al fondo del menjador. I fa, doncs, 13 o 14 anys. I l'altre el vaig trobar. L'altre va ser amor a primera vista. Jo no el volia, simplement el volia treure de sota d'un cotxe perquè em maullava, li portava a menjar. Quan ho vaig aconseguir, el vaig tenir 3 mesos dintre la comunitat a la meva entrada, portant-li menjar en una caseta que li va comprar el meu home, etc. Fins que es va deixar tocar per portar-lo al veterinari. Però jo no tenia idea de quedar-me'l. Però és que és tan carinyós, tan amorós, que quan el vaig al veterinari, bueno, està sa, no té res, i no te'l quedes... i només amb aquella carona que m'estava mirant, doncs a casa està.
O sigui, en tens dos.
Sí, en tinc dos. I aquest no és que no m'estimi a l'altre, l'altre és més rebel. És una gata, és més rebel, més arisca. Però és que aquest s'ha fet hipodependent de mi. És algo i jo d'ell. És adorable, és que et dona tant d'amor, tant d'amor, i a vegades quan moments difícils el tens amb ell i em fa riure, l'acaricio, ell s'acosta i m'atreu d'aquella pena que pugui tenir.
Tenen una sensibilitat...
No? Sí. És meravellós, ja et dic. Vull escriure una carta d'amor i tot per aquest gat.
Bueno, anem a veure, potser una mica més privada, eh? Preguntes potser una mica més privada. Creus en Déu?
Sí, però no sóc practicant, eh? Sí, crec en Déu. Crec que hi ha alguna cosa. Hi ha alguna
cosa. No ets practicant?
No.
No ho has sigut mai?
Sí, quan vaig conèixer el meu home, precisament, perquè ell ho era. I anàvem a missa, però després, bueno, coses que han anat passant i el que sigui, doncs no. I he arribat a creure, crec en Déu, però potser crec més en que ser bona persona, ajudar els altres, perquè jo havia vist molta gent que tot el dia estaven fent aixins i era la persona més dolenta del món. Mentideres, traïdores, feien mal a tothom, només procuraven per ells, i això a mi em va dir no. Jo, si crec en Déu, pel bé, val? Soc humana, puc fallar, però almenys intento ser educada, si puc ajudar, ajudo a qui sigui, si el puc ajudar escoltant. La prova està que quan jo tenia botiga, el meu home em deia, però tu què llogues? Vens o llogues l'orella? Perquè, bueno, no sóc xafardera, sé guardar secrets i coses. Clar, la gent llavors confiava en mi, almenys a Mataró. Aquí crec que també hi ha gent que hi confia, perquè a vegades m'expliquen coses que jo penso, això no es pot dir, val? I penso que doncs, la religió és això, ajudar els altres.
Parles amb ell?
Sí. De vegades sí, sobretot quan vaig tenir el meu home tan malalt.
Et consola?
Bueno, en moments puntuals sí. Sí.
Tens por a l'amor?
No. No. No vull morir, eh? Vull estar molt de temps aquí. Però tinc por al patiment. I por a que em passin coses que els meus fills tinguin que bregar amb mi. Que jo els hi doni feina, perquè ells tenen la seva vida, amb els seus problemes inclosos, i no vull ser una càrrega per ningú. Llavors, és la por aquesta, no?, de que perdi el cap, de que em passi alguna cosa i quedi amb una cadira de rodes, coses d'aquestes, això sí que em fa por. Això sí.
Però per què et fa por? Perquè creus que la teva família, potser, no et cuidarà el que tu esperes? O,
no.
O és perquè tu no vols ser un...
No vull ser una càrrega.
No vols ser una càrrega?
No. No. No hi penso, que no em cuidaran. Vull dir, no se m'ha corregut aturar-me a pensar això. Perquè la meva filla gran, la petita suposo que també, però com que és fora, però quan jo he tingut alguna cosa una mica greu, pobreta sempre ha estat allà. Vull dir, sempre hi és, amb tot i per tot. Vull dir, amb
però
això...
en cas de que tu arribessis a una situació de dir, home, que no et vals per tu mateixa, perquè l'autonomia pròpia és el que nosaltres valorem més, no? Pots estar com vulguis, et pot fer mal el que sigui, però si t'espaviles sol ja és diferent, no?
Sí, clar.
Tu adoptaries la decisió d'anar-te'n abans que ser una molèstia per la família o una càrrega per la família anar a una residència?
Sí.
Ho has parlat amb el Joan?
No. Perquè a ell no li fa gràcia. Amb ell parlar d'anar a la residència no li fa gràcia. I no en parlem. Però si jo haig de ser una càrrega, prefereixo una residència. Una residència bé, perquè aviam, hauria de ser que anéssim molt malament de diners, que no me'n sobren, però bueno, tenim una casa i podem anar a una residència una mica bé. I si més no, tenir una persona que et cuidi, m'entens? Però donar-los i ser càrrega per ells no vull, no voldria pas.
O sigui que tu d'alguna forma tens en compte totes les possibilitats i sobretot el que tens molt clar és que no vols ser una càrrega
no
ni
per les
filles, ni pels nets, ni en aquest sentit. No,
exactament.
Ets feliç?
Sí, tinc estones de tot. Sí, diem que sí.
O sigui que pensa
podria
que...
ser més feliç, eh? Penso que podria ser més feliç, però sí.
Per què? Què et falta?
Ai... No ho sé, són coses molt... Què em falta? Bueno, jo també tinc un caràcter que sóc molt... Com que dono molt, també sóc molt exigent en moltes coses. I aleshores potser em falten coses que potser jo exigeixo que no es poden donar, no?
A vegades això passa també. Els que donen molt, a vegades esperen que els altres facin el mateix.
Sí.
I no tothom és igual.
No.
Lògicament, no. Dius, bueno, i tothom té uns límits a la millor o té una forma de ser que ajuda a estar a cert punt, no?
Sí.
Però no una disponibilitat total. No?
Sí,
això és bastant habitual, no? Però fixa't en una cosa, de que després del que has passat, després de les vivències viscudes de l'edat, puguis dir que ets feliç i que no tens por a l'amor?
No tinc por.
El ser gran tampoc està dolent, no?
No, doncs jo ara m'ho passo molt bé. Jo, encara que a vegades m'enfadi, com tu saps, però jo a l'esplai m'ho passo molt bé. Jo, per mi, no és una obligació anar a l'esplai. Si algun dia és una obligació, ha sigut perquè jo no estic fina. O perquè jo... Bueno, perquè jo, el meu estat emocional, potser en aquell moment no està bé. Però jo, a mi m'agrada. Cac, rondini. Perquè sé que a vegades et rondino molt, però és perquè m'ho sento com meu. I llavors penso que podríem fer molt per l'esplai, que l'esplai podria estar millor, que... M'entens? Perquè tot el que feu, sobretot tu, Granyó, i no és perquè estiguem en directe, el que fas per l'esplai...
Perquè també m'agradi, lògicament, bueno. Lògicament, no?
I, però, esclar, podríem respondre molt més la gent a ajudar o a fer que tot funcioni, que tot estigui bé... Bueno, ja ho saps, perquè tinc que... Val més no dir, no dir massa coses.
No, lògicament, aquí tens la llibertat per dir el que vulguis.
Sí, sí.
Tu estàs preparada per una situació... Per exemple, et ficaré un exemple, no? Quants anys portes casada?
Ui, 58. 58.
Estàs preparada per una situació de dir, bueno, ja arribarà un dia que o ell o tu faltareu, no? Si falta ell, el tornar-te a trobar sola, és algo que ho assumiries, que ho assumeixes, que estàs d'alguna forma de dir, bueno, pot passar?
Bueno, clar que pot passar, sí que pot passar, però és que tinc molt el convenciment de que faltaré primer jo.
Ui, per què això?
Pues perquè la seva àvia va morir amb 104 anys. Ell és de família longeva. La seva mare no, però perquè va ser per la malaltia. Però la seva àvia sí, i diu que salta una generació. Llavors jo sempre penso que ell li queden molts anys per viure. I tinc la cosa de que jo sóc la que marxaré abans. No vull, eh? I llavors no ho penso. Però crec que mentre pugui haver-hi l'esplai, a veure, passaré el meu dol si passa, i diu que no ho vulgui. Però... jo crec que me'n sortiria, però és clar, no es pot dir fins que no t'hi trobes.
Fins que no passi, no?
Sí.
I en cap moment es pensa de que sigui un problema també d'altres persones estimades, no?
Exacte.
Perquè a vegades dius, tu mires una mica de que dius, bueno, és lògic que primer siguem nosaltres que els nostres fills, els nostres
nets, això, no? Això és el pitjor.
Però ara hem viscut una sèrie d'experiències precisament dintre del grup musical Vora Mar,
de que
els que s'han anat abans han sigut fills, no?
Això sí que és fort, Això sí que ho he pensat, són companyes meves i amigues meves i penso el dolor tan gran que han tingut, perquè com que sóc mare, m'imagino. Crec que la imaginació no és el que han sentit, però és que m'imagino el dolor tan gran que té que ser.
Sí, l'altre dia estava escoltant també una conferència i diuen que és el dolor més gran que una persona
jo crec que sí,
pot
perquè...
suportar la mort d'un fill, és algo que és indescriptible.
Sí. Sí, perquè és que els pares no hauríem de sobreviure mai a un fill. Perquè és la llei.
T'arrepenteixes d'algú?
Arrepentir-me... En aquest moment no ho sé, Granyó. Perquè tinc un caràcter que, igual que tot el que he passat, que no saps ni la meitat de moltes coses, greu...
És que no tinc temps.
No, per això. Que com que no hi ha temps, però et podria escriure un llibre. Sé després tallar-ho. O sigui, això ha passat. No l'oblido, Però això ha passat, però ho tiro endavant. Una petita anècdota, si tenim temps.
No, encara tenim
temps. Que,
ja m'avisaran quan
quedin
pocs minuts.
Val. Les morts, com va morir el meu sogre, la meva sogra, el meu pare, els meus avis, no recordo les dates. I jo una vegada vaig anar amb un psicòleg, perquè jo estava espantada. Jo deia, tothom recorda, el meu pare va morir tal dia, el meu pare va morir... Jo recordo que el meu pare va morir el mes de maig, el 20 i alguna cosa, però ja dic el 20 i alguna cosa, no sé si era el 27 o el 28, perquè jo arribava de viatge de novis i començava la fira de Còrdoba. Me'n recordo d'això, però dels altres no recordo. Ho recordo més el meu marit que jo. I vaig anar al psicòleg i vaig pensar, això és, que, serà que jo no els estimava i no és així? I el psicòleg em va dir, no, tens un resorte, un, no sé com se diu en català, el teu cervell et fa patir tant aquesta situació que l'oblides. Dic, però de veritat, no serà que jo estic... I em va dir que no, que això podia passar, que jo mateixa sé treure'm el que m'està fent mal. I llavors per això no recordo aquells dies. És una cosa molt curiosa, eh? Perquè a mi me va... Clar, jo tenia por de tenir algun problema, no?
O sigui, no entra dintre del teu registre mental pues, les coses que potser pues, sí. No t'agrada recordar.
No, eh? Exacte.
Has deixat de fer alguna cosa que t'hagués agradat fer-la?
No. No, perquè el que m'agradava ho estic fent a l'esplai. A veure, m'agradava, però no havia pujat mai en un escenari. Però fer teatre, fer el musical Vora Mar, a mi m'agrada. I això sí que ho havia pensat... A mi el meu horòscopo, que no és qui cregui molt, sempre em diu que m'agrada doncs el món de la música. I és cert, jo he descobert que a mi m'encanta això. I m'ho agafo en sèrio, eh? Vull dir, jo estic a dalt de l'escenari, no sé si ho faré bé o malament, però sincerament m'hi poso al 100%. Vull dir,
que va deixar molts problemes o de circumstàncies.
Sí.
Què és el que no suportes de la gent?
Oi, la falsetat, les mentides, la hipocresia, no ho suporto.
N'hi ha molta?
Bastanta. Per desgràcia, bastanta. I a vegades, de gent que no t'ho penses, m'ha arribat a fer molt de mal. Moralment, eh? O sigui, no allò de dir, ai, mira, em fa mal. Oh, però és una persona que no té res a veure amb tu. No, però em fa mal. Em fa mal fins al punt d'estar un temps baixa de moral, baixa psicològicament, perquè m'afecta que aquella persona que jo he pogut creure en ella m'està enganyant.
T'ha passat sovint, això?
Sí. Pensa que les enveges són molt dolentes i que això influeix molt.
Però a vegades també el de dir, no n'has après, de que a vegades obrir-te massa aviat o ser sincer amb la gent o predisposar d'ajudar pot portar aquestes conseqüències?
Sí. I
ho repeteixes?
Sí, perquè jo sóc així. I ho dic públicament, jo faig les coses amb el cor a la mà, poder no ho sembla. Però no faig mai les coses perquè ni per humillar ningú, ni per ser millor. No, faig les coses per ajudar, perquè aquella persona... Però, esclar, a vegades em fico on no em demanen. I ara, les últimes vegades que m'ha passat, n'estic aprenent bastant. Però ho pateixo, eh? Ho pateixo.
No, de la vida, lògicament, s'ha d'aprendre, no? I per això dic que tinguis l'edat que tinguis, l'experiència t'ensenya a comportaments diferents, no?
Sí.
Tu tens objectius a 4 o 5 anys vista?
No. Jo penso que ara s'ha de viure el dia. No pots pensar en masses anys, perquè igual avui et ve una desgràcia i ja està. Ser feliç. Intento ser feliç, riure, parlar amb la gent. Mira, amb el meu marit a vegades ens barallem perquè a ell li agraden molt les notícies. I mira molt les notícies. I es preocupa per les guerres i per tot. Jo no me'n vull preocupar. Perquè jo no ho puc solucionar. Vull dir, a veure, jo m'agrada les notícies per estar al dia un cop, no? Però no vull patir per allò, com no sigui algo greu que passa i t'ho ensenyen, no? No, perquè jo no ho puc solucionar. Jo demà igual em moro. Per tant, vale, quina pena, em sap molt de greu. Si parlo amb Déu, demano per aquestes persones o per el que sigui. Però després vull viure. Vull viure. On te vic? Per enraonar i riure a l'esplai. I és veritat, a l'esplai...
Sí, és una forma de verdir-te, lògicament, eh?
I una altra anècdota petita.
Sí.
Amb els gossos. A mi m'agraden molt els gossos, però no en vull. Perquè, a més, doncs, nosaltres estem molt fora de casa, un gos s'ha de treure, etc, no? Però a mi crec que em coneixen tots els gossos de Calella. Sí, perquè m'aturo en un semàfor, ho ve un gos i em mira, jo també. Hola! I li parlo, se'm pugen a sobre... Vull dir, ja està, això ja em treu... el mono dels gossos, però tots els gossos de Calella em coneixen a mi, de veritat, eh?
Són millors els gossos a vegades que
sí.
Les persones?
Sí, i els gats també.
Deixaries entrar gossos allà a l'esplai?
Jo sí, però clar, entenc també que és molt difícil perquè hi ha gossos educats i gossos que no, és com les criatures, no? Llavors, a lo millor hi ha gossos que són molt educats, saps que en tenim un, i saben estar, i estan calladets, però n'hi haurà que potser no. O són nerviosos, o entre ells se ratllaran. Entenc la posició de que... A mi no em faria res, perquè a mi m'agraden. Però entenc que s'hagi de controlar.
És curiós perquè hi ha una parella que és teràpia pura, no? El gos, sí, gràcies al gos, l'Alzheimer sembla inclús que no progressa de la forma habitual, no? Vull dir que els gossos també aporten moltes coses, sí. I els hospitals a vegades pues, també d'alguna forma els deixen entrar perquè són terapèutics,
sí,
eh?
Sí.
Bueno, ja m'has estat avisant que veus, les entrevistes tenen un final, sí. Però jo si acas tinc l'atreviment moltes vegades, de dir, del final, fer una mica resum de la persona segons com jo la veig. Amb tu jugo una mica més amb avantatge perquè fa més temps que et conec, no? Però també ho faia amb el regent conegut, eh? Vull dir que diu, a veure si la meva impressió és la que veritablement és la que tu tens, no?
Sí.
Perquè diuen que a vegades per conèixer-te bé has de dir als altres com te veuen.
Sí.
Perquè tu et pots veure d'una manera, però resulta que la gent te'n veu d'una altra. Jo, a veure què et sembla. Lídia és una persona madura, no només pels anys, sinó per tot allò que ha hagut d'afrontar. Des de molt petita, la vida la va obligar a ser forta. Un pare controlador, masclista, una separació dels pares, la mort sobtada d'una germana, i més endavant la pèrdua del pare en un accident i el dolor profund davant l'accident greu d'una de les seves filles. I pel que tu dius, hi ha altres coses que no és correctat.
Sí.
Ferides que no sempre es veuen, però que passen. I que ella ha après a portar amb silenci. Però Lídia també coneix la felicitat. La trobada amb el Joan, les seves filles, els nets, dels quals se sent profundament orgullosa.
I tant.
La troba al teatre, al playback, en aquests moments on pot respirar i ser simplement ella. És amiga dels seus amics.
Sí.
Dels que no fallen.
Exacte.
Protectora, tendre, amb una sensibilitat especial pels seus gats, que formen part del seu món més íntim. La Lídia és com és. No s'excusa. No es justifica. I no cal canviar-la, perquè dins d'aquesta manera de ser hi ha veritat, hi ha força, hi ha una dignitat que parla sola.
Moltes gràcies, m'emociones, eh?
Més o menys, és com ets.
Sí,
eh?
És com jo em considero que sóc.
Bueno, són atreviments que hi ha. Hi ha algo que no t'he preguntat i tu voldries saber que t'ho hagués preguntat?
En aquest moment no ho sé.
M'has deixat també una mica amb suspens, això. Diu, ui, les coses que et pogués contar, no? Ojalà hagués tingut una hora o dues hores
sí.
I tal.
Bueno, és perquè pues... després me n'en recordo, saps?
Sí.
Perquè després de la preentrevista nostra em venien coses i, hòstia, li podia haver dit això, li podia haver dit allò.
Amb una hora i tal.
Però com que sabia que era just...
Sempre et dedico una cançó, Dediquem una cançó al personatge, no? A veure si la recordes.
Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre he pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. Jo que en les nits de somni ardent, amb blancs llençols i amb parets, feliç la gent amb la mirada clara i franca.
Sempre he mirat de ser el més fort.
Jo sempre he vist florir la sort.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo al voltant he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant. M'hi ha anat jugant la vida.
No m'ha fet mai cap ferit.
Perquè ha plorat, perquè ha plorat, com mai no havia vist plorar.
Què m'ha passat, què m'ha passat? Per desperto al fons d'un pou. Veig que en el món la gent s'odia i en la foscor tot es remou. Com si no hi fos la llum del dia, per ells la guerra és l'important i tot és lluita i embestida d'homes ferotges i inhumans que no s'estimen ni la vida.
Però en aquest món cruel i sord qui no vol arrossegar-se,
qui no es creu aquesta farsa,
hi ha algú que porta un món tan
nou
que em fa tornar a començar a viure.
Hi ha algú que lluita